estaban a la Hispania Púnica, a Salinas, al Garo, a Salinas, aquí podeu veure això, la situació, aquí estaria Sa Caleta, aquí està el que els dissenys en diuen Dalvila. Això són les dues illes, l'illa Plana i l'illa Grossa, els Siurells aquests, els Siurells, el Puig dels Molins, la Necròpolis, Puig dels Molins. O sigui, això, un dels motius per als quals normalment no passo això abans, perquè normalment sempre hi faig, hi poso i trec coses, és a dir, depèn de com vagi, però... Per això no són mai exactament igual. Sempre hi ha... Bé, doncs aquí podeu veure això, el Puig dels Molins, aquesta necròpolis, que és una necròpolis extraordinàriament rica, per casualitat, perquè era zona militar, on es feien pràctiques d'artilleria. Aquí podeu veure els hipogeus del Puig dels Molins. Això és el conjunt del Puig dels Molins, que avui en dia és el Museu Arqueològic d'Eivissa. Escullaram, també aquesta cova, aquest santuari dedicat a Tanit, això ho havíem vist, això també ho havíem vist, no? Aquí també això, sí, això sí que ho havíem vist, mira.
Sí.
Roma era aliada amb els grecs.
I
els marsellesos eren grecs. I amb els empolitans perquè eren grecs. Bueno, aquí és l'extensió progressiva del domini cartaginès a Espanya. Aquí això fa la que ja no valia. Les característiques de Cartagena. Això, el port aquest. Això, el Palau d'Esdruba, la Cartagena, Villaricos, les causes... Sí, però això em fa l'efecte que no, que ens havíem quedat exactament. Bueno, aquí Polibi... No, els fenicis que no incineren. Encara que els fenicis... No, els fenicis incineren. Encara que els fenicis no incineren a tothom. Els fenicis sembla ser que incineren a la gent normal, però que les classes altes, els sacerdots, els inhumen. I els íbers incineren. Els celtíbers sembla ser que utilitzaven un ritual de donar els cossos als animals. Sembla ser que posaven... estructures de fusta, posaven el cos i és perquè especialment els voltors anessin més al menys. I els celtes incineren. Això segur que ho heu vist en pel·lícules de l'Oest. Els indis nord-americans també posen els cossos en una plataforma alta perquè especialment els voltors se'ls mengin. Els perses sí, també ho fan. És un ritual típico. Bé, en primer lugar, no se deberían tener por nulos los pactos establecidos por Asdrúbal. Això és Polibi. Polibi és un historiador que arriba a Hispània a les guerres celtibèriques i és un historiador que ja ho veurem especialment ben informat.
Como los cartagineses tienen la desfachatez de afirmar.
En efecto, en ellos no constaba, como en los establecidos por Lutacio, que serán vigentes si los ratifica el pueblo romano. Asdrúbal había pactado con autoridad omnímoda un tratado en el que se decía que los cartagineses no cruzarían el Ebro en son de guerra. En los pactos de Sicilia consta, como reconocen también aquellos, que cada parte garantizará la seguridad de los aliados de la otra. Y no solo los aliados de aquel momento, que era la interpretación ofrecida por los cartagineses, pues en tal caso se habría añadido que no se aceptarían otros aliados que los que entonces tenían. Puedo ver a un morro bastante pincha. A un morro, pero yo no. Diu que els cartagineros s'havien compromès a no travessar el riu Ebre, però els romans no. I que, a més, els romans podien agafar els aliats que volguessin, quan volguessin, que estaven inclosos en el tractat. Un morro... Les coses eren així, i era notorio que los aguntinos ja se habían aliado a los romanos muy anteriormente a la época de Aníbal. He aquí la máxima prueba de ello, reconocida por los mismos cartagineses. Cuando los aguntinos se pelearon entre ellos, no se dirigieron a los cartagineses, a pesar de que los tenían muy cerca y disponían ya de los asuntos de España, sino a los romanos. Si alguien apunta que la destrucción de Sagunto fue la causa de la guerra, debe concedérsele que los cartagineses la provocaron injustamente contra el pacto establecido por Lotario, en el que se estipulaba que los aliados respectivos debían gozar de seguridad, y también contra el pacto firmado por Asdrúbal, según el cual los cartagineses no debían cruzar el río Ebro con fines de guerra. Pero si como causa de esta guerra, ¿sabes? Eso sí que volvió en inglés. Ahora, bueno, aleshores, Aníbal arriba a Hispània i aquí a Hispània es dedicarà a administrar els assumptes de la província cartaginesa fins que passa a l'afer de Sagunt. Amb l'afer de Sagunt, Aníbal, que sembla ser que tenia ja el projecte d'atacar Roma, no sigui com sigui, s'havia acceptat molt malament el tractat que havia posat fi a la Primera Guerra Púnica. A més, els romans havien fet trampes amb la qüestió de Sardenya, els romans havien augmentat el tribut que s'exigia a Cartago i els romans, a més, havien fet trampa amb el tractat de l'Ebre. Sigui com sigui, Aníbal arriba a Hispània, es dedica a reclutar tropes fonamentalment a Hispània i amb aquestes tropes aprofita el... Aquí podeu veure els guerrers que reclutava. En principi, els guerrers que recluta són guerrers hispans, recluta fonamentalment a genets i ibèrics i després, quan passa a la Gàl·lia, també aprofitarà els gals que es revolten contra Roma i s'adhereixen a les files d'Aníbal. Tindrà un exèrcit molt, molt variat, en el qual hi ha això, sobretot íbers. A part dels íbers hi ha els foners de Menorca, no sé si us sona, els que anaven amb la fona. Hi ha cavalleria númida, és a dir, cavalleria africana i guerrers gals. Per tant, no és un exèrcit estrictament cartaginès, sinó que és un exèrcit, en principi, més hispà que pròpiament cartaginès, encara que té un estat major, una direcció cartaginesa. Aníbal destrueix a Sagunt. Un cop ha destruït Sagunt, ofereix el botí al Melkart Gaità, aquest déu fenici important, i va deixar Asdrúbal com a administració del territori. Aníbal reuneix a les seves tropes a Càdiz i un cop ha reunit a les tropes de Càdiz es dedica a la invasió d'Itàlia. Es dedica a intentar atacar a Roma en el seu propi territori, en el seu propi feu. La previsió, els romans intenten en principi aïllar a Aníbal a Itàlia, no ho aconseguiran de cap de les formes, però a mesura que passi el temps, la seva política, la seva tàctica és impedir que Asdrúbal pugui portar reforços a Aníbal. I per impedir que Asdrúbal pugui portar cap reforç a Aníbal, el que faran és desembarcar a Empúries i establir una plaça fortificada a Tarraco. Tarraco serà el punt des del qual, el cap de pont des del qual es portarà tota la, els romans portaran la conquesta de l'Hispània Septimana, de l'Hispània Púnica. La cosa acabarà amb la derrota dels cartaginesos i la pèrdua de poder de Cartago sobre Hispània. Lo qual no vol dir que els cartaginesos desapareixin, els cartaginesos i els fenicis desapareixin d'Hispània. Es mantindran almenys fins al canvi d'era. Fins al canvi d'era hi haurà una activitat del, tant de púnics com de cartaginesos. Aleshores, com es prepara a Aníbal per invadir Itàlia? Segons ho explica Paul Olivi, Aníbal passava l'invierno en Cartagena. Primero licenció a los íberos a sus ciudades respectivas, con la intención de tenerlos dispuestos y animosos para el futuro. I Aníbal va tractar sempre, com tots els cartaginesos, molt bé els íbers. Els íbers amb els quals volia tindre una relació important. A continuació, instrucciones a su hermano Asdrúbal acerca de cómo debía ejercer el gobierno y la autoridad sobre los íberos y cómo debía hacer los preparativos contra los romanos en el caso de que él mismo se encontrase ausente en cualquier otro sitio. En tercer lugar, se preocupó por los asuntos de África. Con cálculo propio de un hombre prudente y experto, hizo pasar soldados de África a Hispania y de esta a África, estrechando con semejante plan la lealtad mutua de ambas poblaciones. Los que pasaron a África fueron los tersitas y los mastios, y además los oletanos íberos y los olcades. Los soldados procedentes de estos pueblos sumaban 1.200 jinetes y 13.850 hombres de a pie. Además de estos había baleares, en número de 870, cuyo nombre significa propiamente honderos. Los habitantes de estas islas usaban principalmente hondas y este uso ha dado nombre a sus islas y a sus moradores. Y como es disposa a invadir Itàlia y explica la flota que tenía. Cuenta quinquirremes, 50 quinquirremes, 2 cuatrirremes y 5 trirremes. De estas naves, 62 quinquirremes y las 5 trirremes tenían sus dotaciones. Le confió también como caballería 460. No debe extrañarse de la exactitud de esta enumeración acerca de las posiciones de Aníbal en España, aunque apenas las usaría uno que había dispuesto personalmente las acciones en todas sus partes. Que nadie le condene precipitadamente si hemos procedido de modo semejante a otros historiadores que pretenden dar visos de verdad a sus falsedades. Nosotros hemos encontrado en el Cabo Lacinio esta enumeración dada por orden de Aníbal en una tablilla de bronce en la época en que se paseaba por Italia. Hemos creído que al menos en esta materia la tablilla es totalmente fiable y por eso hemos decidido dar crédito a su inscripción. Bé, aleshores la Segona Guerra Púnica, Hispània, com es desenvolupa? El 219, hi ha la presa de Sagunt. El 218 hi ha l'inici de la guerra pròpiament dita. L'inici de la guerra pròpiament dita comença, i és interessant veure-ho, comença amb una doble operació. Els cartaginesos comencen la invasió d'Itàlia. Els cartaginesos, com tothom sap, agafen els seus elefants i se'n van Pirineus amunt, a través dels Alps i ja arriben a Itàlia. I els romans emprenen una doble expedició. Els romans desembarquen a Empúries sota la direcció del Neo Escipió i a Publi Escipió queda a Massàlia protegint la rereguarda dels romans. L'any següent, el 2017, el 217, perdó, Publi Escipió es trasllada a Hispània i a Hispània comença una època enormement confosa que va des del 217 al 210. Probablement no és una època confosa. Probablement és una època en la qual les victòries dels cartaginesos són importants. I en els romans se'ls arracona a Tarraco. Els romans en aquesta època aprofiten per crear la ciutat de Tarraco com a punt de partida per la conquesta d'Espanya, però sembla que entre el 217 i el 210 no tenen absolutament cap èxit. Els historiadors romans, que tenien una certa tendència a mentir, acostumen a parlar de victòries, però sembla que no està gens clar. Al 210 hi ha derrotes romanes importants. I en aquestes derrotes moren dos dels germans de Escipió. Mora Publi i Anneu a Escipió. Doncs Roma sembla que està a punt de perdre també no solament la guerra a Itàlia, sinó la guerra a Hispània. I els dos fronts que tenien oberts, Roma està desesperada i a la desesperada envia a Hispània a Publi Corneli Escipió, o el que es coneixerà com Escipió a l'Àfrica. Publi Corneli Escipió era fill de Publi Escipió i va ser anomenat cònsol en circumstàncies més que dubtoses. Hi va haver un putxerazo per anomenar el general, enviar a Hispània, però amb l'arribada de Escipió a l'Àfrica, la situació a Hispània canvia radicalment. Publi Escipió aconsegueix estabilitzar la guerra i no solament estabilitzar la guerra, sinó que pren la ciutat de Cartagena, la pren per sorpresa, amb la qual pren la principal base dels púnics a la península i arribarà a aconseguir impedir que Àsdrubal, quan Aníbal té problemes a Itàlia, Aníbal comença a tindre problemes a partir del 210, demana Àsdrubal que li enviï tropes, però Escipió aconsegueix impedir que s'enviïn tropes, talla la rereguarda d'Aníbal, el que acabarà per ser decisiu a la seva derrota, i a partir d'aquest moment els romans van conquerint ciutat rere ciutat. Van conquerint totes les possessions dels cartaginesos. El 205 es pren Gadir amb unes circumstàncies molt dubtoses. Probablement els gaditans es passen als romans i pràcticament a partir d'aquest moment els cartaginesos perden el control de la península. Perden completament el control de la península. Aquí podeu veure una de les batalles que guanyen els cartaginesos, és la batalla de Dertosa. La batalla de Dertosa té lloc a Tortosa. Els romans intenten passar a l'Ebre, són derrotats completament. És aquesta època en la qual els cartaginesos mantenen... Aquí també podeu veure a l'assalt de Cartagena. Van conquerir Cartagena per sorpresa. Sembla ser que Àsdrubal, l'últim que s'esperava era que ataquessin directament a Cartagena, l'aconsegueixen conquerir, i aquí doncs podeu veure això, l'intent frustrat d'Àsdrubal de socórrer a Aníbal, de passar a la península itàlica. I aquí podeu veure una altra d'aquestes batalles, que aquesta sí la guanya, que és la batalla de Baeculo, les tàctiques d'uns i dels altres. Bé, Aleshores, quina era l'economia de la... Que fa una calor. Intenta anar. Asdrúbal, a Aníbal el reclama perquè... No, és abans de la pèrdua de Cartagena. O sigui, Asdrúbal intentarà passar a Itàlia, però els romans li tallen completament el pas. El derroten. No. No, el Metaure és anterior. Sí, hi ha diversos Asdrúbals. Aquest Asdrúbal sí, però aquest Asdrúbal és el germà d'Aníbal. Bueno, l'economia. L'economia es basava fonamentalment en l'explotació de les mines de plata, que eren enormement riques, el comerç en l'interior i el tribut, i sobretot a les indústries vinculades amb l'activitat naval o marítima. Es dediquen a diferents elements de construcció naval i, sobretot, sembla que les parts dels voltants de Cartagena, el que s'anomenava el Campus Espartarius, era d'una qualitat excepcional. L'espart era fonamental per les cordes dels vaixells. Si no era de qualitat a l'espart, les cordes que governaven tot el vaixell es trencaven. I sembla que una de les especialitats era la reparació de vaixells i sobretot l'equipament amb cordes. Per tant, introdueixen també una economia monetària, les divinitats són les que ja havíem vist. Això són divinitats ibicenques. La principal divinitat era Astarte. Això seria una reconstrucció del temple de Melkart a Càdiz. Això és el signe d'Astarte. Divinitats egípcies que hi havia. I després els púnics són els que d'alguna manera generalitzen l'ús de l'economia monetària a Hispània. A Hispània hi ha diferents encunyacions monetàries més o menys importants, les ibicenques, que tenen la figura del Deuvés, la de Càdiz, que és molt significatiu, que tenen una figura de tonyina o de brau, i les dels Barca, que són monedes de plata, normalment són monedes molt grans, que tenen com a motiu l'elefant i el cavall. S'encunyen, sobretot les sèries dels Barca, són monedes de molt valor, didragmes o tetradragmes, és a dir, doble dragma o quatre dragmes, i que possiblement es van utilitzar fonamentalment per pagar la soldada dels mercenaris ibèrics. Els soldats ibèrics eren mercenaris, no lluitaven per principis ni per la pàtria, se'ls pagava un bon sou, i sembla ser que l'economia Hispània es monetaritza gràcies als sous aquests, gràcies a aquestes monedes que havien anat pagant els Barca, els cartaginesos. Aquí teniu algunes d'aquestes monedes. Això és una moneda de Càdiz amb la tonyina, això és una moneda d'Eivissa amb el Deuvés, això també és d'Eivissa, del Deuvés. I aquestes són les grans monedes de plata dels Barca que servien per pagar a l'exèrcit de mercenaris que hi havia. Bé, aleshores, un cop a partir del 205 els romans s'han apoderat d'Hispània, ja no hi ha cap opció de recuperar-la. El 202 Aníbal perd a Zama, per tant, Cartago queda completament destruïda, la Segona Guerra Púnica acaba, però a Hispània, i això és important que ho tingueu clar, no desapareix la cultura púnica. La cultura púnica continuarà existint, es continuarà mantenint fins a la romanització completa, fins que la ciutadania s'extengui absolutament i especialment tant Càdiz com Lissa tindran un enorme paper a Roma. Un enorme paper a Càdiz és considerada ciutat federada de Roma. Ciutat federada de Roma vol dir ciutat que conserva la seva administració, la seva llengua i el seu sistema econòmic. És una ciutat que no té cap dependència de Roma. Té una aliança amb Roma, però no una dependència de Roma. És a dir, això és el que fa pensar que els cartaginès, els gaditans, si hubieran luchado, hubieran acabado machacados, como los cartagineses. Esos se rindieron al primer tiro. Sembla evident que es van rendir. I, a més, hi ha una família molt important de Càdiz, que són els Balbo, que seran els banquers de César. César sempre va tindre un tracte exquisit amb Càdiz i especialment amb els Balbo. Sí, en principi amb Pompeu, després amb César. No tant, és a dir, els Balbo, durant les guerres sartorianes, els Balbo tenien un olfacte infal·lible per qui guanyaria. Aleshores, durant les guerres sartorianes es van aliar amb Pompeu, quan Pompeu ve els té com aliats, per tant, quan Pompeu guanya els hi manté i els hi augmenta els privilegis, i quan va vindre César van honorar qui guanyaria. Però, com podeu veure, principis positius. Quan la gent té una ètica... No, clar, se'ns fa igual, clar, això és una constant històrica. Clar, però fixa't aquí que amb les guerres sartorianes lluiten contra Sartori, és a dir, lluiten a favor de Pompeu. I Pompeu els hi concedeix el que volen. Després, quan Pompeu se'n va i arriba César, són aliats de César. Bueno, això és una distinció com medio valor. Bé, aleshores, a partir del 205, o si voleu, a partir del 202, comença un període completament diferent de la història que va des del 205 a August. Des del 205 fins aproximadament al canvi d'era, o si voleu, al 27 abans de Crist, que en el qual és el que es coneix com la romanització. La romanització és el procés de conquesta i d'alguna manera d'assimilació de la península ibèrica per Roma. I aquest procés de romanització tindrà pràcticament tres etapes. La primera etapa és la conquesta del que havia estat el territori cartaginès, del que havia estat el territori no solament dominat pels cartaginesos, sinó aliat dels cartaginesos. I això a Roma li costarà moltíssim, li costarà pràcticament 60 anys com a mínim. La següent fase és un cop ha consolidat el seu domini al litoral i al sud de la península ibèrica, començarà la penetració cap a l'interior. Començarà la segona etapa, que és la consolidació del domini de Hispània en l'interior. En aquesta etapa, Hispània no existeix. Per als romans, Hispània són dues províncies. Són dues províncies diferents, cada una de les quals té un governador, cada una de les quals té un exèrcit i cada una de les quals té uns interessos, que poden col·laborar entre ells, però no sempre. Des de Tarraco, el que es farà és atacar els celtibers i intentar penetrar a la meseta per la vall de l'Ebre. suposo que us sona, la, no sé si, si coneixeu una mica Espanya, si, si pugeu per la Vall de l'Ebre, hi ha un moment a l'arribar a Sòria que Sòria és el TAP. Si passes Sòria, pots entrar a la meseta. Se sona, no? És Medinaceli, Sòria, no sé ara, però jo recordo que per anar a Madrid o passaves per Sòria o passaves per Alacant i a l'interior, perquè si no és molt difícil. Saps? Quina és la història dels celtíbers? Els celtíbers eren, i els numantins eren el TAP per entrar a la península, per entrar des de la Vall de l'Ebre, que van entrar primer per la Vall de l'Ebre i queden embotellats. Per superar aquest coll de botella han de derrotar Numancia, d'aquí l'enorme importància de Numancia. Però des de Còrdoba, des de la colònia patrícia, des de l'altra província, centra Hispània per als lusitans, és a dir, centra Hispània pel sud. Que hi ha un moviment doble, no sé si... Ja sé que fa pena, però és això. Per un cantó, per la Vall de l'Ebre, i per l'altre cantó, pel sud i la Vall del Guadiana. Aleshores, amb aquesta segona etapa, que és l'etapa més dura, l'etapa central, els romans es faran amb el control de zones que no havien estat de control directe cartaginès, que és al centre i a l'oest de la península. És a dir, a Extremadura, Portugal i les Castelles. I l'última etapa és amb August, que August acabarà amb el que es coneixen com les Guerres Càntabres, a conquerir tota la façana cantàbrica. Tota la façana cantàbrica i, sobretot, el que interessarà molt a August és la zona de León, la zona minera. Per tant, els romans comencen amb una política sistemàtica de... Ho intenten i ja ho veuràs, van enviant exèrcits, els derroten. Envien un altre exèrcit, els derroten. Envien un altre exèrcit, els derroten. Fins que, clar, allò de... I, a més, els romans són cínics. No es pot entendre... No sé si us sona una anècdota molt curiosa. Hi havia un cabdill lusità, que es deia Viriato, que no hi havia forma de guanyar. Aleshores, els romans diuen que qui li porti el cap de Viriato, que li donaran una gran recompensa. Aleshores, els generals li tallen el cap, el porten al governador romà i el governador romà no paga traïdor. Pues, clar, Roma nunca complia un pacte. O complia un pacte si es veia obligada. Si es veia obligada, aleshores sí. Pacte, hi ha un pacte, no compliu el pacte. Ara... Roma... Sí, claro, pero es que Roma jamás cumplió un pacto. Si no era forzada. Roma eran los cínicos, pero... Sí. Y si hacían un pacto, que al Senado, un general hacía un pacto que al Senado no le interesaba, el Senado dejaba que matasen al general. Les enviaba al general, este ha pactado con vosotros, haced con él lo que queráis. Eran, los romanos eran... Bueno, això és Tarragona, aquesta fundació de Escipió. Això podeu veure les fortificacions que van fer, aquestes fortificacions ciclòpees, que demostren que a Roma, en aquesta època, el que es fa és aquesta part, el Presidium, que es converteix en una fortificació bestial. Utilitzen aquests, els padrons aquests. No, això són els romans. S'havia dit durant molt de temps que eren els íbers. Empúries també desembarquen a la Neàpolis.
Durant la Segona Guerra Púnica.
És un campament, és la base de que permet, per què a Tarraco? Perquè a Tarraco hi havia una elevació, era fàcil de defensar, la fortifiquen bestialment, a Tarraco té port, per tant, està en comunicació amb Roma, en Itàlia, i els hi permet atrevessar l'Ebre i, en cas de derrota, tornar a refugiar-se. Tarraco per als romans era ideal, era això. Si ells atrevessaven a l'Ebre, es derrotaven, podien tornar i refugiar-se allà. I tornar a preparar una altra època de conquesta. Bueno, això és amb més detall, és la consolidació del territori púnic, la declaració de, o la divisió d'Hispània en dues províncies i la campanya de Cató. La campanya de Cató, que en principi, teòricament, consolida el domini romà del litoral. Va passar la mateixa amb Sertorius. No exactament. Sertori és un cas de... La guerra sertoriana és una guerra civil romana. És una guerra de romans contra romans. Això amb els íbers els afecta molt poc. El que passa és que Sertori, el seu projecte era integrar els íbers dins del món romà. Per això crea l'escola palatina d'Osca, per això vol ensenyar llatí als fills dels capdills íbers, tota aquesta història, però en principi la guerra sertoniana és una guerra entre romans. Entre ells també es feien la pirula. Deia, els romans eren romans. Bé, aleshores també aquí podeu veure les campanyes de Sempronierat que penetren a la vall de l'Ebre i com a poc es van apoderant d'Hispània. Aquí podeu veure això, com hi ha les dues capitals, Córdoba, les dues províncies, l'interior i la interior, la capital d'una és Tarraco, la capital de l'interior és Córdoba, i com, és que això, és que normalment s'intenta explicar com que hi ha un projecte romà de conquesta d'Hispània. No és veritat. Hi ha un projecte de la província interior, hi ha un projecte de la província exterior. Doncs aquests van per la vall de l'Ebre i aquests van per la vall del Guadiana. Però són dos projectes que coexisteixen i a vegades col·laboren, però no sempre col·laboren. Són dues províncies, dos governadors, amb dos idees tot, i amb dos exèrcits completament diferents. Es pot derrotar el de l'interior i no el de la superior. Llavors això els permetrà anar a poc penetrant dins de la península. Bueno, i les revoltes contínues. Els romans des del primer moment es troben amb una quantitat de revoltes brutals. La quantitat de revoltes brutals es sol atribuir al fet de que molts dels mercenaris ibèrics que havien lluitat contra els romans tornen i no estan d'acord amb la penetració romana. Però hi ha un altre factor enormement important, també molt romà. Si no s'entén això, no s'entén els romans. Els romans són codiciosos, molt codiciosos. Saquegen tot. Per als romans, tot és saquejable. La campanya de Cató, que és la primera gran campanya romana a Hispània, és una campanya de saqueig pura i dura. És a dir, les rebel·lions són constants i els romans...
Bueno, totes les rebel·lions de calçades estaven
pero es que era, o sea, nos puede parecer escandaloso, pero los legionarios iban a enriquecerse y los generales iban a forrarse, pero es que era descarado, y los recaudadores de impuestos, era tal el escándalo que una vez en Anatolia hicieron una estatua al recaudador honrado. Hasta lo cual, al honrado, este es honrado, pues estatua. O no. Correr un tupido dedo.
Pero a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, te vas a Masada en el Mar Muerto, y de ahí hizo una estrategia de pequeños campamentos alrededor hasta que hacían caer la parte de la ciudad que tenían tomado.
Sí, sí, bueno.
Y estaba allí en Masada, y es lo mismo que en Humano.
Sí, o sea, pero es que en Masada hay que fastidiarse, hicieron la rampa.
También, ellos han ido por ella, efectivamente, pero lo hicieron, pero después.
Sí, sí.
Encerrado completamente.
Pero en Numancia fue peor. En Numancia hicieron dos círculos completos, que es lo mismo que hizo César en Alesia, y hasta los ríos pusieron rejas de hierro para que no pudiera pasar nadie por los ríos. Y eran eso, lo que decía.
La pasada hicieron
con
unas paredes para que los burros pudieran pasar a llevarles agua.
Sí, sí, y luego
la
rampa.
La rampa, eso.
Eran
pero que ahí sirve también, sí, está ahí la rampa y puedes subir por ella.
Sí, sí. Sí, sí, no, los romanos eran increíbles. Eran hipócritas, rompían los pactos, eran avariciosos, pero eran constantes. Cuando se proponían algo, cataclán, 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 hasta que lo consiguieran. Sí, pero más que los generales eran los soldados y la disciplina. Piensa que cuando una unidad no funcionaba bien, los diezmaban. Esto significa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tú. 1, 2, 3, 1 de cada 10 muertos. O sea que cualquiera retrocedía. Cualquiera. Eran unos bestias, pero... curiosos. Pues las causas de las revueltas que son constantes. En el primer momento son absolutamente constantes y las causas son la política de los íberos eran propúnicos, a los púnicos habían conseguido tejer una red de alianzas con los pueblos indígenas que se sostuvo. Los mercenarios habían acumulado un resentimiento importante contra los romanos, la política de saqueos que eran brutales y obviamente el incumplimiento de los pactos que entre los romanos era absolutamente sistemático. Incluso esto, hacían concesiones muy generosas para acabar con una guerra, posteriormente luego lo enviaban al Senado y el Senado decía, ah, no, esto no. Pero ¿cómo que no? Si los teníamos rodeados y los hemos dejado sueltos. No, no, esto no. ¿Quién firmó esto? El general. Pues dadle al general y que hagan con el general lo que quieran. Los romanos eran los cínicos. Bueno, aquí veis esto, el territorio que había sido el púnico, más desde el Ebro hacia arriba, que era ya el territorio masaliota, y la primera gran campaña, poco después del fin de la Segunda Guerra Púnica, hay una sublevación general en Hispania y los romanos envían a Catón. Catón, supongo que a todos os suena, era una, es uno de los políticos romanos más importantes de este periodo, que hacía carrera en Roma y lo único que le interesaba era su carrera en Roma. Por tanto, lo que le interesaba era tener buena prensa en Roma y poder ser dinero para financiarse su carrera política. Supongo que os suena que Catón era el personaje aquel que en el Senado que decía que quiero ir al lavabo de lendas Cartago. Ahora vuelvo del lavabo de lendas Cartago. Quiero un bocadillo de calamares de lendas Cartago. Siempre acaba todas sus intervenciones con de lendas Cartago. Hay que destruir a Cartago. Era un personaje muy importante. Entonces, hay una sublevación generalizada, o Roma atribuye a que hay una sublevación generalizada. Los romanos siempre hablan de sublevaciones generalizadas y envían a Catón con unos 50.000 soldados. Catón es un personaje especialmente ambicioso que busca fomentar su carrera política personal en Roma y era un enemigo profundo de los escipiones. Entonces desembarca en Rodes, se dirige hacia Ampurias y se dedica a destruir todos los poblados ibéricos que encuentra. Su objetivo, en principio, es una represión ejemplar y brutal. La zona de lo que hoy en día es Cataluña, es decir, la zona inmediatamente contigua a Tarraco y Ampurias, fue completamente destruida. Hay todavía gente que se dedica a intentar reconstruir su itinerario. Es muy difícil. Lo que sí se sabe es que posteriormente las sublevaciones se reprodujeron, por tanto que no solucionó el problema de Roma en Hispania, pero sí solucionó su problema personal. Se llevó a Roma a un botín para celebrar su tributo. Y el botín fue de 11.000 kilos de plata, 600 kilos de oro, 123.000 denarios y 540.000 monedas de plata. Es decir, lo saqueó todo. ¿A qué iba? Él lo hacía. Claro. Él se autofinancia y más. Bueno, a Aníbal ya lo había hecho antes. Sí, sí. Sí, sí, que copiaba a Aníbal, pero Aníbal no. Los cartagineses nunca hicieron esta barbaridad. Una pequeña campaña que concluye con 11.000 kilos de plata. 11.000 kilos, no 11 kilos, 11.000 kilos, 11 toneladas de plata y 600 de oro. Hombre, claro, no le tenían simpatía, ¿no?
Es el primero que instituyó la
o te rindes y sueltas la pasta, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Este es un ejemplo de lo que hacían los romanos. Los romanos eran... Entonces aquí veis este escatón y los itinerarios supuestos de Catón. Parece ser que destruyó toda una serie de poblados alrededor de Vic, de la zona de Vic, luego parece ser que fue hacia Lérida, los ilergetas, que eran especialmente los cartagineses, se les sublevaron, ya sabéis, Individ y Mandomio. Fueron entre más o menos en los mismos tiempos. Bueno, una vez se consolida esto, el avance se produce por la zona del Valle del Ebro, se va avanzando por el Valle del Ebro hasta que se lleva hasta que se llega a Soria, que en donde volverán a aparecer los problemas. Por el valle del el avance del valle del Ebro se produce en época de Tiberio Sempronio Graco. No sé si hoy os acordáis, pero Tiberio Sempronio Graco es otro de los grandes políticos de Roma. Es el mayor de los hermanos Graco. Es el que propone las reformas, es un personaje que también tiene una carrera política importantísima en Roma y que, de hecho, Hispania, como a todos estos, para ellos España es un motivo de financiamiento y de prestigio. Quiere conseguir que le proclamen triunfos para volver a Roma y en Roma poder presumir y hacer carrera política. Por tanto, no tiene interés en Hispania o no tiene un interés directo en Hispania. Hispania para él es un medio. Según los historiadores, es elegido o es designado, más que elegido, gobernador de la Citerior, es decir, de la provincia de Tarraco, y según Apiano, y Tito Livio sometió a 130 ciudades en el valle del Ebro, no es del Guadalquivir, es del Ebro, y consolidó definitivamente el poder de Roma en toda esta zona. Según también los historiadores romanos, recibió un triunfo por su victoria sobre Celtiberia. También, no sé si os suena, cómo se proclamaban los triunfos en Roma. En Roma, el triunfo lo proclamaba el Senado. Es decir, en Roma, el general enviaba una embajada al Senado y el Senado decidía si había ganado o no. Entonces, si había ganado, podía volver a Roma con el botín y los prisioneros y se paseaba en triunfo, se levantaba un arco y se paseaba por toda Roma presumiendo del triunfo y podía adoptar el nombre del pueblo al que había sometido. Podía ser celtibérico, germánico, gálico, mauritano, sajón, lo que fuera. Y esto evidentemente le daba prestigio. Alguien que dijera yo soy celtibérico, soy gálico, soy macedónico, soy no sé qué, implicaba que había recibido un triunfo ante todos estos pueblos. Pero el triunfo lo decidía el Senado. Es decir, ya podía ir el general, pero si no queda ni uno, pues no has ganado. Hombre, pero ¿qué tengo que hacer? Si me los he cargado a todos, que no han ganado. Que no. Y otro podía ir, que he ganado, vale, tú sí. Por cierto, algo también muy romano. No sé si os suena que cuando se proclamaba el triunfo, el general iba a la cabeza del desfile en carro. Entonces le ponían un esclavo al lado que le iba diciendo, tú eres mortal, tú eres mortal, tú eres mortal. Y luego le enseñaba la roca Tarpeia. La roca Tarpeia que era de donde se ejecutaban los traidores. O sea, los traidores se les ponían la roca Tarpeia y ¡paz! Entonces le iba diciendo, cuidadín, no te pases. No te pases, no te lo creas que acabarás mal. El botín se lo repartían en partes. Una parte para los soldados, una parte para el general y una parte para el senado. O sea que, bueno, entonces recibe un triunfo que le va muy bien para su carrera política y parece ser que tuvo fama de ser relativamente civilizado. El siguiente paso es conseguir la derrota de Numancia o la derrota de los celtibéricos y poder de los celtibéricos y de los lusitanos y penetrar en el interior de la península. ¿Por qué los romanos quieren entrar en el interior de la península? Porque saben que hay minerales, saben que hay riqueza. La primera guerra celtibérica es la guerra de Tiberio Graco, que en teoría llegó
que le permite ocupar definitivamente el valle del Ebro y en teoría domina, hay una rebelión y en teoría domina a los celtíberos, pero evidentemente no los dominó ni muchísimo menos. Entonces, las guerras celtibéricas son tres, los romanos siempre hacen tres guerras. La primera es la guerra de Tiberio Graco, es una guerra que permite entrar en el Valle del Ebro, pero no penetrar en Celtiberia, no penetrar en el interior de la península. La segunda guerra numantina es el primer intento serio de los romanos de penetrar en la península, que acaba en un fracaso total. Y la tercera guerra es la que lleva a los romanos a penetrar, a destruir a Numancia y a penetrar en el Inter, y a penetrar efectivamente en Celtiberia. Sí, que hay una primera. La primera en teoría es la de Tiberio Graco. En teoría la primera es la de Tiberio Graco, que es discutible, es discutida y discutible. Parece ser que Tiberio Graco se atribuyó un triunfo que estaba en su mente bastante calenturienta. Bueno, y aquí podéis ver esto en la presentación desde Córdoba hacia el territorio de los mexicanos y desde la anterior, por el Valle del Ebro. Las guerras lusitanas son en paralelo a las guerras celtibéricas. Es el esfuerzo de la ulterior para penetrar en el interior de la península y para acceder a su riqueza en minerales. A la guerra lusitana, la figura básica es Viriato, ese caudillo que consiguió durante casi 15 años frenar el avance de Roma en Lusitania. No sé si más o menos os suena, los romanos acusan a los lusitanos de rebelión, lo cual es muy difícil si no habían sido sometidos antes, pero para Roma todo es posible. Las maravillas de Roma son esas y los lusitanos y Viriato se caracterizó por una guerra poco convencional, por una guerra, lo que luego se llamó una guerra de guerrillas, una guerra de actuaciones de comando, de ocupación de corte de la retaguardia de los ejércitos de los romanos, etcétera. Los romanos son absolutamente incapaces de derrotarle. De hecho, la derrota de Viriato y la derrota de los lusitanos se produce por una mezcla de agotamiento y traiciones. Los lusitanos van desgastándose con el paso del tiempo, van derrotando a los romanos. Los romanos, eso también hay que entenderlo, los romanos no se cansan nunca. Les dicen, hay oro, pues vamos. Nos derrotan, sí, pero hay oro, vamos. Y los lusitanos acaban por cansarse, hay tribus lusitanas que ya no siguen a Viriato, y luego los romanos también eran unos genios propiciando las traiciones. Entonces, a raíz de la guerra lusitana, los romanos entran en casi todo el litoral atlántico. Bueno, aquí podéis ver un poco el esquema de las guerras lusitanas, i pots veure això, com funcionen els romans. Els romans funcionen, al principi, al 155 hi ha una derrota dels romans, en teoria perquè s'han sublevat, al 151 hi ha un altre governador de l'anterior, torna a enviar un exèrcit, 7.000 soldats són derrotats per als lusitans, demana ajuda al governador de la Citerior, intenta comprar els lusitans, els ofereix terres a canvi de les armes, com de costum Roma va incomplir el tractat i els va massacrar, Roma a su boda. Roma han estat pur. El 147, aquesta vegada, sí que hi ha una sublevació molt generalitzada. Vidia i els lusitans no perdonen la traïció de Roma, derroten els romans, 6.000 morts. El 146 arriba un nou exèrcit, nova derrota romana. El 145 arriba un altre exèrcit, però no aconsegueixen derrotar definitivament els lusitans, els altívers s'uneixen a la rebel·lió, les victòries als romans continuen perdent, és enviat un altre exèrcit, els lusitans tornen a derrotar Roma, Roma ofereix als lusitans un tractat i ofereix que com a poble siguin designats com a amics de Roma, el Senat el ratifica, però els romans tornen a incomplir el tractat. Torna la guerra i Viriat és obligat a... és assassinat i els lusitans se'ls dona un tracte mitjançant. Però això és Roma, és tornar, ens derroten, tornem, ens derroten, tornem, ens derroten, tornem. Sí, però quina moral, eh? Clar, és una sangria. I com vencen? Amb traïcions, amb tractes que no es compleixen, amb assassinats, amb... sí, constància, sí, però... però un bon rotllo als romans, qualsevol suposava als romans, catarran, catarran, catarran. Bueno, això és la divisió en províncies, de l'interior i l'exterior, els de l'interior i cap aquí, per la vall de l'Ebre. I Numància. Arribem al que és probablement la batalla més important i la guerra més important, les Cent Ibèriques, de Roma a Hispània. En Numància era la capital dels anèbats i era el punt neuràlgic de la visca de la revolta. Els romans els acusen de revolta, tècnicament no és una revolta, sinó és la resistència contra la penetració romana. La importància geogràfica és enorme perquè controla el pas de la vall de l'Ebre a la Bisseta. Si es controla en Numància, que de fet és això, és Sòria, és Medinaceli, no sé si és Sòria. Sòria, és Numància, Sama, és Cosma, és una ciutat festiva, parte d'ella, no? També és important. Sí, és por esto, és el tapón. Si no controles esto, no puedes penetrar en la meseta. Sí, ya es llegar al Duero, claro, desde el Duero ya llegan hasta el Atlántico con relativa facilidad. Entonces, claro, les habían dicho que había oro y estaban interesados y les interesó el tema. Bueno, parta tant, la importància estratègica és enorme. Però no solament la importància estratègica és enorme, sinó que va tindre un ressò brutal a les fonts antigues. Numància va ser considerada pels propis autors romans, sobretot per Polibi, com una de les guerres més importants, també per motius no estrictament militars, sinó per motius de propaganda. Però per motius de propaganda va ser considerada per els propis romans com una guerra especialment important, especialment salvatge. Tan important i salvatge que no sé si us sona, però els romans van adoptar com a armament estàndard l'espasa celtibèrica. L'espasa celtibèrica, que era una espasa curta amb punta i dos talls. O sigui, el gladius. El gladius era l'espasa celtibèrica que els romans van adoptar, que no utilitzaven abans de les guerres de Numància, i després van emprar perquè els numantins l'havien utilitzada amb molta eficàcia. Perquè aquesta espasa permetia punxar i permetia donar cops als dos cantons. Anteriorment, no sé si us sona, però s'acostumaven a utilitzar espases de tipus celta. Les espases de tipus celta eren unes espases enormes de més d'un metre de ferro. Llavors, clar, si donaves amb una espasa de tipus celta i donaves un cop a un celtíber, el celtíber s'apartava i no hi havia cap opció. Amb una espasa de ferro d'un metre no pots fer tenir. Pots donar un cop, però clar, si t'apartes... O sigui, tan important va ser que els mateixos romans van considerar que havia estat molt dura, i realment va ser molt dura. També aquí hi ha elements polítics, que ja parlarem de Polibi i els escipions, que tenen també su delito. Tan dura, tan prestigi va tindre, que va ser excavada i publicada per Adolf Schulten a l'Alemanya, aquell boig de Tartessos, que anava buscant coses que tinguessin repercussió, que tinguessin importància. Aquí teniu la història de Numància d'Adolf Schulten, i aquí doncs podeu veure la ciutat de Numància. I aquí l'estat actual de Numància, i això seria una reconstrucció ideal de com hauria estat la ciutat de Numància cap al 150 abans de Crist. Podeu veure això, que era una elevació, per tant, molt fàcil de defensar, una elevació amb un poblat fortificat al mig i una sèrie de rius que travessaven la ciutat. Podeu veure que hi havia fonts i rius que en els romans els van amargar considerablement. Sí, claro, porque es enormemente importante. Bueno, la Segona Guerra Celtibèrica, o el que és la Guerra de Numància pròpiament dita. Hi va haver un autor, que és Apià, que va redactar un Bellum Numantinum, que després es va incorporar a la història romana d'Apià, i en principi l'esquema que segueix és pràcticament el de sempre a Roma. En el 154 Roma proclama, és complementari a la campanya des de la Citerior, els romans han decidit ocupar la península per els dos eixos, per les dues vies. El 154 Roma denuncia que s'ha produït una sublevació a la Celtibèria, i una sublevació perquè els romans consideren que els 180 s'havien sotmès a Tiberi Grac, probablement no s'havien sotmès a Tiberi Grac, i la primera guerra numantina és una excusa dels romans per la segona, que és lamentablement important. I el 153 s'envia a un cònsul, a Quintus Fulvius Nobilior, amb 50.000 soldats. Total, 4 legions més auxilia. Els 50.000 soldats fracassen. Fracassen i pràcticament són exterminats. El 152, és a dir, l'any següent, s'envia un nou general, Marcel, que torna a fracassar. El mateix any s'envia a Lúcul, el propi governador de la Citerior, considera que la guerra va molt malament, demana ajuda al governador de la Ulterior i accepta un pacte provisional. Els romans sempre cedien moltíssim abans de que amb pactes que posteriorment incomplien. El 143 es trenca el tractat i els romans decideixen que ara ha arribat el moment. El 143 hi ha una nova ofensiva de Cecil Metel, que arriba amb la tecnologia militar punta de l'època, amb màquines de setge, entra per la vall de l'Ebre a Sòria i torna a fracassar davant de Numància. En el 141, Pompeu intenta sotmetre a la ciutat. Per sotmetre a la ciutat, aquesta vegada decideix no enfrontar-se amb els numantins, amb els celtibers, sinó que decideix desviar els cursos d'aigua, lo de Masada, perquè es morin de set. Fracassa i ha de firmar un pacte. No aconsegueix desviar, i per tant, no aconsegueix que rendeixin. Clar, la tècnica era, no, l'objectiu no era desviar els cursos d'aigua, l'objectiu era que rendissin. Clar, les obres no es consoliden i els altíbers les van caçant un a un. Bueno, bon rotllo. El 138, un nou general torna a fracassar. El 137, un altre general torna a fracassar i es veu obligat a firmar un pacte que el senat es diu que jo no firmo esto. Sí, clar, eso. Que no me quiere nadie. El 136, Lepidus intenta conquerir Numància i acaba sortint per cames, ell i els seus soldats, deixant endarrere els ferits i atumalats. El 135 torna un altre fracàs. Fixa't com són. És a dir, any rere any, cataclan, pues yo vuelvo. Com? Home, sí, clar, és a dir, però constant, eh? Clar, però el problema és el territori. Aquests entren en un territori que no controlen, els altres el controlen perfectament i ja han begut oli. El 134 es recorre a Publi Corneli Escipió Emilià. Publi Corneli Escipió Emilià és considerat amb molt el millor general romà, de l'època. Aquest arriba a Tàrraco, arriba a la capital provincial amb un sèquit important. Entre aquest sèquit hi ha Polibi, que serà el que escriurà la història. Polibi, que era un hostatge a Roma i que és allotjat i cuidat per als escipions, aleshores Polibi és el que escriurà la història d'aquesta guerra. I la història d'aquesta guerra de Polibi està destinada a destacar la figura de Corneli Escipió Emilià. Està dedicada a fer-li la pilota. Per tant, cuidadín amb les fonts. O sigui, aquesta és una font bé, arriba el millor general de l'època i el millor general de l'època es troba amb un panorama patètic. Els soldats no volen combatre, els soldats es neguen amb rotunditat a fer pràcticament res, i
el que té que fer el general
és imposar reformes dràstiques en l'exèrcit, especialment amb la disciplina. És a dir, els obliga a càstigs brutals, els mata de gana, els obliga a fer marxes, és a dir, intenta recuperar la cohesió i la disciplina de l'exèrcit que s'havia perdut completament. Aleshores, un cop ha recuperat la moral de l'exèrcit, la moral, la disciplina i l'esperit militar, arriba a Numància amb un exèrcit, això s'ha calculat, uns 60.000 soldats, i la guarnició és de 3.500. La guarnició que havia anat derrotant una vegada i una altra el general Roman. Aleshores, a més, és genial, perquè el general no vol un combat a Camura. El 60.000 i tampoc els 3.500. Si lo qual té su meollo. Aleshores, el que es dedicarà a fer és a fer això també que està en romà, a tipus Massada. Va construir un doble circuit al voltant de la ciutat, en el qual no deixava entrar ni deixava sortir a ningú. Va fer construir màquines de setge, va tancar amb reixes de ferro les vies fluvials perquè ningú pogués entrar i passar, va establir tota una sèrie de campaments al voltant, és a dir, que a pesar d'una superioritat de 60.000 enfront d'uns 20.000, és a dir, aproximadament 20 a 1, no està mal, és una bona proporció, doncs va haver d'utilitzar i de guanyar la guerra no en combat obert, sinó gràcies a les obres d'enginyeria, el qual també és molt normal. Aleshores, un cop va aïllar completament la ciutat, els numantins es van haver no de rendir, perquè no es van rendir, es van suïcidar abans que rendir-se a Roma. I amb això s'acaba. El suïcidi.
No pretendió morir antes que rendirse a Roma. Muchos fueron hechos prisioneros.
Sí. Sí, pero posiblemente no fueron los de la ciudad, fueron los de los alrededores. Pero bueno. Y yo no estaba, ese día estaba en el mar. O sea, que no...
¿Qué tierra es?
Queda el yacimiento.
Sí.
Y está bastante reconstruido. Si se va, se puede visitar. Y hay un museo, sí. Y hay... Bueno, pues eso. A Escipió torna a Roma, se li concedeix el triomf, aleshores adoptarà el títol de numantí. Sí, és de la família de los Escipiones, és descendiente de l'Africano i de Publio Cornelio, que los habían matado los cartagineses. Com? Sí, perquè no s'atreveixen a enfrontar-se als numantins. No, això és els campaments que estableixen, tot de campaments connectats per una doble muralla. Això és la muralla que envoltava completament tota Numància. Això són els rius que els impedeix que ningú pugui sortir i entrar. Mesos. Els romans amb això també eren bons enginyers. Molt bons enginyers. Pensa que per conquerir Alemanya o Germània
César fa un pont a sobre el Rin en 10 dies. Els germànics no s'ho esperaven, els germànics que estaven en el Rin fent-li a César, César els fa un pont en 10 dies sobre el Rin. Que no és moco de pavo. Sí, sí. Sí, sí. I portaven tot l'equipament a sobre. I a Massada fan tota una rampa. O sigui, també els jueus estaven a dalt. No ho has esperat. Esperat que vam passar per vosaltres. Sí, sí. No. Eran, en cuanto a ingeniería, eran unos genios. Sí, pues, rampa, torres, lo que haga falta. Eso serán. Bueno, y eso es las murallas de Numancia reconstruidas. Bueno, eso es las murallas del circuit romà.
Aquí puede ver.
Sí, no sé, es... sí. No, no, però té la seva cosa que no s'atreveixin a un combat a camp obert i en canvi construeixin això. Però clar, els havien cascat ja. I això no. Tot van cloc, 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 cloc. Bueno, un cop conquerida, un cop acabada la guerra lusitana i la guerra celtibèrica, ja Roma pràcticament ha conquerit les parts fonamentals de la península ibèrica, els objectius bàsics, pot començar l'expoli dels metalls preciosos i d'alguna manera a partir d'aquesta època es comencen a establir colons de tipus romà o de tipus itàlic a la península ibèrica. Sembla ser que sobretot el litoral mediterrani, especialment a Catalunya i València, comencen a arribar a gran quantitat de colons. I es creen colònies de l'aparat. Per exemple, es crea València, l'actual València, que és una colònia de veterans de les guerres celtibèriques. I el nom aquest hi ha el València, el Valent. Valents els hi dona. Normalment les colònies es creen donant els millors territoris de la península als veterans o als colons, etc. Durant aquesta època hi ha una pressió demogràfica important a Roma i una de les vies de sortida és anar assentant a població llatina o romana a la península ibèrica. El 123 es conquereix les Balears i després hi ha sublevacions, però sublevacions més o menys menors, encara que bastant constants, dels pobles aquests en teoria sotmesos. Com podeu veure, ara ja el control arriba a pràcticament tota la península ibèrica i a partir del final, de més o menys coincidint amb el final de les guerres celtibèriques, comencen les guerres civils a Roma. Roma entra en un període de crisis, un període de crisis importants, i Roma comença a fer una frenada
en la seva política d'expansió, no solament per la península, sinó pràcticament per tot el territori, i comença a arribar a, o es comença a expulsar ciutadans de Roma o ciutadans d'Itàlia degut a les guerres i els conflictes, i comencen a arribar a la península Ibèrica. El reflex de que això, de que hi ha una població d'origen llatí o d'origen romà important, es manifesta en que Hispània serà l'única província no italiana en la qual les guerres civils tindran un efecte enormement important. Són guerres civils, són guerres entre romans, entre diferents faccions de Roma, de Màrius i Sila, els partidaris de Màrius i Sila, en les quals els indígenes intervindran molt marginalment. Sí que en determinats moments intervenen, però és un conflicte estrictament romà. És un conflicte, Roma ja no vol ocupar territori, sinó que hi ha una lluita per l'hegemonia dins de la capital. Per tant, les guerres civils a Hispània tenen dos moments enormement importants. Un és la guerra sertoriana, la guerra entre el 82 i el, que dura entre el 82 i el 72, en la qual els partidaris de Màrius i els partidaris de Sila es disputen el control d'Hispània, però, curiosament, és l'única província de l'imperi en la qual hi ha una activitat intensa amb la guerra civil. I, finalment, les guerres entre César i Pompeu, en les quals Hispània també tindrà un paper absolutament cabdal. Tant César com Pompeu havien viscut a Hispània, havien tingut càrrecs importants a Hispània i, sobretot, s'havien finançat a Hispània. César va ser procònsol a Hispània i es va fer multimilionari en 2 anys. És a dir, per tant, la conclusió és això, que hi ha un nucli importantíssim d'itàlics o de romans directament a Hispània. Aleshores, com en el context d'aquestes guerres civils, que és un problema fonamentalment itàlic, es troben en que Sertori arriba a Hispània el 83 abans de Crist com a pretor de la Citerior i nomenat per els populars, per Màrius. Sertori, en principi, és un partidari, participa a una guerra civil romana. La guerra civil romana la guanyen els optimàtics, és a dir, la guanyen els partidaris de Sila. Aleshores, ell queda aïllat aquí. Aleshores, el quedar aïllat aquí, el que vol és consolidar una base però fonamentalment romana. Sí, clar, perquè no controlava el senat de Roma. No, o sigui, mai Sertori mai té la idea de fer un estat independent de Roma. Té la idea de tenir una base per ocupar Roma. Sí, però no pretén...
Un senat paral·lel.
Sí, però per ocupar Roma. És veritat que intenta atreure's als indígenes. Intenta atreure's als indígenes perquè no hi ha altra. Perquè està aïllat de Roma, els romans de la península Ibèrica estan molt dividits, uns ajuden a Sertorius, uns altres ajuden a Pompeu. És una guerra civil. No és una guerra d'independència, és una guerra civil. I tot això està dins del context de les guerres civils a Roma. No és en cap cas... I crea una escola a Osca, estableix la capital a Osca, però és una escola per ensenyar llatí als indígenes. O sigui, no per ensenyar íber als romans, per ensenyar llatí als indígenes. per ensenyar llatí, ensenyar els de literatura llatina, ensenyar els de dret llatí, per romanitzar els indígenes. Com? Sí, clar, i tenir res, capaç, sí, clar. Però clar, si la política hagués estat independentista, ell s'hagués iberitzat. Però ell no s'iberitza, ell el que fa és intentar llatinitzar els altres. Per tant, no és un separatista, no és algú que pretengui crear un estat al marge, ni molt menys, no, ni a broma. Per ell és Roma, Roma, i són guerres civils,
són guerres entre els romans.
Aleshores, això, Sertori arriba a Hispània nomenat per un govern popular, per un govern per Màrius, i sembla ser que va tindre una política que, d'altra banda, està molt en constància amb el que volien els populars, de no explotació especialment intensa del territori. Sembla que va aconseguir mantenir sense pujar molt els impostos i va tindre bona premsa o bona propaganda entre els indígenes. Quan a Roma hi ha un canvi, és a dir, quan a Roma guanyen els partidaris de Sila, els ultimates, envien un altre pretor per controlar la península ibèrica. A Sertori, en principi, fuig a Àfrica, però d'alguna manera creu que pot tornar a la península perquè els indígenes i gran part de la guarnició el reclamen. Aleshores, torna a la península, instal·la la seva capital a Osca. També és curiós que l'instal·li a Osca, l'hagués pogut ja instal·lar a Teruel, però com que no existia, no l'ha instal·lat a Teruel. Osca és una zona interior, per tant, una zona de difícil accés des de Roma. I comença a organitzar un estat en paral·lel amb l'objectiu d'ajudar els populars que eren els seus. El Senat envia un exèrcit, l'exèrcit és incapaç el primer exèrcit, el de Metel, és incapaç de sotmetre Sertori, i el 76 Roma envia Pompeu. Pompeu torna a ser un dels generals més prestigiosos, és el que acabarà sent un triumvir, per acabar amb la sublevació de Sertori. Va prendre la ciutat de València, que estava en mans dels sertorians, i va fundar una nova colònia a la qual va anomenar Pompadour. Pamplona. Ho devia fer per Sant Fermí. Amb aquest conflicte, Sertori va ser assassinat a traïció i el Senat concedeix el triomf a Pompeu i Pompeu va construir un monument al seu triomf als Pirineus. Aleshores, Pompeu va deixar tota una sèrie de clients, és a dir, tota una sèrie de gent que més o menys li devia favors o càrrecs a Pompeu. Però amb això, en principi, s'acaba. Aquí podeu veure el nucli de la sublevació pompeiana, la sertoriana. I l'escola dels nobles d'Osca. L'escola dels nobles d'Osca, però fixa't que podien rebre una formació romana. Ni els hi passa pel cap. És a dir, ni els hi passa pel cap. Les campanyes de Pompeu, i això és una cosa enormement curiosa. A la ciutat de València, que era una ciutat sertoriana, s'ha trobat les restes de les destruccions que causa Pompeu. Aleshores s'ha trobat que València, que era una ciutat de veterans romana, que no és que fos romana, eren veterans va ser fundada per els veterans de guerra. Quan Pompeu hi va arribar, va destruir la ciutat, però la va destruir amb regodeo. I això és una reconstrucció dels cadàvers aquests, que els van tallar les cames i els braços abans de matar-los. Sí. Per fer pupa. Us heu sublevat, ostres, ostres. I hi ha coses pitjors. Això s'ha trobat, és a dir, això és restes, i aquí podeu veure, és la reconstrucció d'uns restes que s'han trobat a València, de la crueltat extrema, de la destrucció completa de la ciutat i la crueltat extrema pròpia d'una guerra civil. I això és romans contra romans, que els indígenes ni pinxen ni corten, no tenen res a dir. És els soldats de Pompeu contra els habitants de Valèntia, que era una ciutat romana de ple dret. Aleshores, hi ha una polèmica o hi ha una discussió sobre fins a quin punt les dues províncies estaven romanitzades en aquesta època. Fins a quin punt hi havia una població d'origen romà important o tan important com per poder dir que estaven romanitzades. Quins són els indicis de la romanització? En primer lloc, és el llatí com a llengua comuna. Se sap que Sertori, per exemple, fa un esforç important perquè els nobles indígenes haguessin pogut accedir a la llengua, a la literatura, a la cultura romana. Nada independent. Després, la onomàstica. És a dir, l'epigrafia, especialment l'epigrafia funerària, et defineix els noms. I cada vegada hi ha més noms romans. Cada vegada en els enterraments, els noms, i no solament els noms, sinó les fórmules funeràries, són més romanes. Després, la integració econòmica i militar del territori. És a dir, el desenvolupament de les vies romanes i del tràfic fluvial, que cada vegada va sent més extens. No sé si algú ha estat a Saragossa i ha vist, hi ha un museu amb una reconstrucció del port d'època romana. Del puerto. Puerto fluvial. Claro, el Ebro, y en el Ebro había un puerto fluvial muy importante. Y en Zaragoza hay un museo, en Cachivache, y dentro hay una reconstrucción del puerto fluvial que ya es muy importante. Bé, aleshores, a poc es va romanitzant el territori, també la presència de religions de tipus romà. Cada vegada, també més, hi ha ofrenes, hi ha temples dedicats a divinitats o romanes o acceptades a la Roma. I, finalment, el model cultural. El model cultural que, fonamentalment, es tradueix en l'existència de ciutats concebudes a la romana i, sobretot, a un element que defineix l'arquitectura romana i la cultura romana, que són les termes. Els romans necessitaven termes. No termes, no romans. Els no romans no tenien termes, els romans sí. Suposo que ho sabeu, que en el món romà era relativament freqüent o no relativament, absolutament freqüent, que la gent es passés un dia a la setmana, com a mínim, sencer a les termes. A les termes, i aquí la gent acostuma a tindre el carnet del dia. Els romans anaven a les termes. A les termes que hi havia sauna, hi havia piscina d'aigua calenta, piscina d'aigua tèbia, piscina d'aigua freda, i moltes vegades hi havia una natatio, una piscina per nedar, hi havia un camp per fer esport, els romans passaven un dia, com a mínim un dia a la setmana, a les termes. I per ells era, ells identificaven les termes amb romanització, amb civilització. I no sé si us sona, però per exemple hi ha unes termes romanes a Cabrera de Mar del segle I abans de Crist. O sigui que ja han exportat el model fins i tot d'oci, de passar el temps. Es veu molt poc. Bueno, has d'entrar, hi ha uns forns també de ceràmica, Sí, està a prop d'un riu i que havia estat colgat per fang, que ho han tret. Però bueno, la València romana, doncs això, la València de la que parlàvem va ser fundada el 138 com a amb veterans de les guerres celtibèriques i va ser completament destruïda per Pompeu en el 75, en el conflicte aquest. Això també és una reconstrucció ideal de la València. Per tant, aquesta ciutat es pot reconstruir bastant bé com era una ciutat a la romana. Després va tornar a ser construïda, clar, però hi ha uns nivells molt clars de destruccions amb el fòrum i la població romana que cada vegada està més clar que hi havia una població d'origen romà o d'origen itàlic veritablement molt considerable a Hispània. Aquí teniu les termes de Cabrera, això és una reconstrucció de com era. Normalment després hi havia termes que després podies anar a nedar al mar. El Prefurnium és on hi havia el foc que portava això. Hi havia sauna, fins i tot moltes vegades hi havia dos tipus de sauna. La sauna seca i la sauna humida. El Laconicum és el lloc on es feien els massatges. També es feien massatges. Hi havia vàters, hi havia... Però en tenien a cada ciutat romana ni hi havia varis.
Però estaven sitios donde el agua podia...
Sí, claro. No, la calentaven ellos. Sí, puede haber aguas termales naturales, pero normalmente la calentaban ellos. La calentaban ellos, además la hacían hervir, entonces el vapor subía por unos tubos de las saunas. Estaban muy desarrollados. Claro, después de tantas derrotas, tenían que recuperarse. Bueno, las termas de Cabrera... Les termes de València, les termes és signe de romanització. Ves, esto es por donde pasaba el agua, el aire caliente.
Lo puedes encontrar en todo el interior. Porque ese sistema de calentar.
Sí. Las termas de Badalona son del 80 antes de Cristo, es decir, todo esto es final del siglo. De siglos segundo, siglo primero, y esto lo que demuestra es que hay una romanización intensa del territorio. Los Badalona, no sé si alguien lo conoce. Y las Vilae, que son las casas rurales.
En Mataró hay una importante.
Sí, en Mataró hay una, pero es tardía. Las primeras empiezan a aparecer ya en esta época. Estos son Vilae. Equipo. Y bueno, luego ya lo dejamos aquí. Yo corto 4 horas. Sembla poc. Sí, sí, per properia.
Sí.